12 i 11 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. Obrim aquí tertúlia esportiva, la tertúlia habitual dels dilluns. Ho fem amb Josep Maria Félez, president de la penya Blana de Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia tingueu.
Avui també tenim més representació de la penya. Tenim Joan Carles Galofré, cap de premsa. Molt bon dia.
Molt bon dia també.
I una altra penya, però aquesta, la catalana Manchester United 1839, amb el seu president, amb el Miquel Molina. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
I tenim al telèfon Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amagat, no?, en un racó de la redacció?
Amagat en un racó de la redacció, però no tinc el soroll que hi ha aquí habitualment.
No per altra cosa, exacte, que per això és el cap de la secció de futbol. Repassem, si us sembla, tot seguit amb el Sergio, quins són els resultats que ens deixa aquesta jornada a la Lliga de Primera Divisió, i després comencem parlant del partit del Barça, així ens atén el Jesús i ja el podem deixar que segueixi treballant a la redacció del Mundo Deportivo. Vinga, Sergio, quan vulguis.
Resultats de la jornada 17, breument, l'Espanyol va guanyar 2-0 el Deportivo, el Real Sociedad 2, Sevilla 1, Rayo 3, Llevant 0, Atlético 1, Celta 0, València 4, Getafe 2, Màlaga 3, Real Madrid 2, Valladolid 1, Barcelona 3, Atlètic 0, Saragossa 2, Betis 1, Mallorca 2, Osasuna 1, Granada 2. Amb això queda la taula, amb el Barça al capdavant, amb 49 punts, l'Atlético en segon lloc, amb 40, el Real Madrid amb 33, seguit del Màlaga amb 31 punts, això en posició de Champions. Pel que fa a la posició d'Europa League, tenim el Betis amb 28 punts i el Llevant amb 27, i a la posicions de descens tenim l'Espanyol amb 15 punts, escalant posicions, l'Osasuna amb 14 i el Depor amb 12.
Així queda doncs la classificació després de la jornada número 17. Quants equips baixen? 3, 4? 4. 3. 3, oi? 3. Sí. Per tant, el Celta és l'equip que juntament amb l'Espanyol està allà. Comencem parlant del partit del Barça, 3-1, 1-3, millor dit, al camp del Valladolid. No sé què us va semblar, qui vol començar? Ho fas tu, Jesús?
Doncs pues ja mateix, si voleu. A veure, partit em va semblar un partit excel·lent.
Excel·lent,
eh? Del Barça. Sí, excel·lent del Barça, sobretot a la segona part i així. Vull dir, és un equip imparable. I excel·lent ja no només pel tema esportiu, sinó per la reacció de l'equip amb el que havia passat a la setmana. La setmana va començar amb la notícia desgraciada de la nova enfermedad del Tito Vilanova, i bueno, i això va fer tremolar una mica tothom a veure què podia passar. I era evident que aquests jugadors només poden respondre d'una forma en aquestes situacions així, que són situacions límits. Uh-huh. I és jugant com saben. I jugant com saben, aquest equip és que és imparable, i ja no s'han d'estar al seu sostre. Jo crec que ja no és el fet de guanyar la Lliga, sinó és el fet de veure si serà capaç aquest equip de perdre algun partit aquesta temporada en Lliga.
Josep Maria Félez...
No, pensar que tal com estan, igual no ni el perden.
Penses que no, que es pot mantenir aquesta bona ratxa?
És que en totes les situacions, si analitzem des de que començar la temporada, en partits lents, en partits millors, en partits com sigui, és un equip que dona la sensació que se'n surt. Que quan les coses no li estan sortint bé, canvia una mica, bum, se'n surt. Que ara ha rebut aquesta batacada, se'n surt. Vull dir, és un equip amb un esperit de superació i amb unes ganes de títols, de guanyar i així, que bueno, que no té límit, i com que té qualitat, vull dir que la qualitat és indiscutible, ja dona igual qui se senti a la banqueta. Jo, la veritat, quan va sortir la notícia del Tito Vilanova, va sorprendre una mica ja per la desgràcia personal d'ell i per la por aquesta del Barça, que precisament la tertúlia de la setmana passada, o de l'anterior, perdó, recordàvem que donés una desgràcia que podia parar aquest Barça, tipus segrestos, accidents...
Sí, senyor, ho fèiem en broma i mira...
I ha passat. Però aquest equip se'n surt, vull dir, té un esperit... De veritat, és que és admirable, és que jo crec que ja no és ni de parlar a nivell esportiu de si fan bons partits o no fan bons partits o fan bon futbol o no, que el fan, sinó de l'esperit que té. Són equip que els jugadors són culers, cosa que és bàsica, no són mercenaris com poden haver-hi altres llocs, i això és bàsic, i en aquest esperit és que és un equip imparable, que pot perdre, però estic segur que el dia que perdri també se'n sortirà.
Doncs de moment, com diu el Jesús, de moment encara no ha perdut aquest Barça, està imparable, és evident, ho demostren aquests 49 punts ara mateix a la classificació, amb 57 gols a favor i només 19 en contra, si bé no és l'equip que menys gols ha encaixat, l'Atlético de Madrid i el Real Madrid només han encaixat 17, tres d'ells ara ho comentarem a Dan en el partit d'aquest cap de setmana, que va ocupar la porteria en lloc de Casillas. Deia abans que Josep Maria Fede normalment és més crític amb el joc del Barça, no sé si posaria aquest qualificatiu d'excel·lent
sí.
al partit.
Jo no, excel·lent no, però com a bon culer, doncs aleshores sempre demano més, no? Però el que sí que ja tindré en compte...
Cap on ha anat derivant el teu missatge, de fet, de la primera intervenció.
Sí, sí, sí. Exacte, és aquest. El missatge que vull transmetre és aquest. No excel·lent en el partit en si. Va vindre moments molt bons, però vull dir excel·lent el compendi d'aquest Barça.
El context.
Jo dic que té raó, Jesús, excel·lent en tot, i el Deportiu som més crític. Sí, jo tenia molta por aquest partit perquè el Valladolid és un equip que juga bastant bé, va posar contra les cordes del Madrid i altres equips, i a més lluita tot el partit. I en canvi, a les mans del Barça semblava un equip qualsevol, i aleshores vol dir el joc del Barça, que és el que caracteritza aquests moments el Barcelona.
De fet, ara Jesús em ven al cap les declaracions de l'entrenador del Valladolid, de Jukić, en acabar el partit, comentar precisament això, la humilitat, diu, i senzillesa del joc del Barça i del fet de treure endavant partits en la situació en què arribava el Barça, amb la baixa de Tito Vilanova, amb Jordi Roura a la banqueta, tot plegat en un no-res, en un obrir i tancar d'ulls es trobava en la situació, s'havia d'afrontar partit i es feia, com deia Jukić, amb humilitat, senzillesa, i després el resultat doncs acompanya, perquè el joc del Barça ja sabem com és. També incidia en el fet que va a qualsevol camp a competir des del minut 1 i fins al minut 90.
És que el Barça està tornant a tindre un reconeixement. Jo recordo el Barça amb el Guardiola, que va haver-hi un parell de temporades, tres temporades, que sortia aplaudit dels camps. Valladolid va sortir aplaudit pel tècnic propi de Valladolid i també en moltes fases del partit el reconeixement de l'afició de Valladolid, tradicionalment més madridista que culer, i en canvi va ser un reconeixement a aquest esperit del Barça, aquest esperit de superació, aquesta entrega que té, aquest respecte que té la forma de jugar cap al rival. No juguen per prepotència, no juguen perquè sap jugar a futbol i perquè li agrada jugar a futbol i perquè juguen bé.
Joan Carles Galofré, és cap de premsa de la Penyabrona de Sant Cugat, avui també s'afegeix aquesta tertúlia. No sé quina valoració fa del partit a Valladolid.
La veritat és que penso que era un partit molt important per poder anar tranquils aquestes dues setmanes. Això dona una tranquil·litat absoluta a l'equip, després de tot el que havíem comentat abans amb el Tito, i també després de tot el que ha passat a Madrid, això dona un marge de confiança pels jugadors i per l'equip, que la veritat és que serà molt difícil que això es giri en contra. No hi ha paraules, no hi ha adjectius ja que qualifiquin aquest equip, però ja no és només, és el que comentava abans el company, ja no és només el tema esportiu que és reconegut a nivell internacional, sinó també el valor afegit aquest de la senzillesa i de l'humilitat amb la que juga aquest equip, no? I que fa que s'estimi per tots els camps amb els quals va jugar, doncs al final acaba sent aplaudit, i això és una cosa que molt pocs equips poden dir al llarg de la història del futbol.
Doncs tranquil·litat, sí que és veritat, per aquestes festes, perquè recordem que ve festes aquest cap de setmana on no hi haurà jornada. Miquel, el punt de vista des de fora, des d'Anglaterra,
fora
d'aquest
Barça...
Fora
sembla una miqueta, estic esperant que trenc la pel·lícula del Barça, perquè és l'equip que juga molt bé, l'equip que li surt tot molt bé en aquest sentit, quan està en un moment àlgic, una desgràcia. Llavors surten una miqueta i es reconforten, saben aprendre d'aquesta desgràcia i surten i guanyen. O sigui, és un bon guió, crec, per treure una pel·lícula. El Barça, com molts han dit, és de pel·lícula.
Ho dius, Miquel, també perquè no és la primera desgràcia d'aquest Barça, en quant a temes preocupants, bé, temes de salut, que són els que han afectat Erika Vidal en dues ocasions i Tito Vilanova ara també en dues ocasions.
Sí, demostra una fortalesa mental que és el pilar de l'equip, perquè la pressió que deuen estar vivint des de fa 4-5 anys de que guanyen tot, que no es cansen mai de guanyar, i a sobre el que dieu, són humils, juguen amb respecte al rival i els guanyen amb respecte, o sigui, això és molt important, i bueno, si surten aplaudits és que la gent ho reconeix, això.
Fem una sèrie de tres preguntes ara i les anem responent un per un. Comencem pel Jesús, ja que el tenim al telèfon. La decisió de mantenir l'staff tècnic, que sigui Roure qui agafi l'equip, què et sembla? S'havia especulat molt, recordem-ho, en principi, si tot va bé, només són 4 setmanes, això també fa, suposo que molts ara entenguem que no fa falta fitxar ningú, que no fa falta que vingui ningú de fora.
A mi em sembla una decisió encertada. Encertada en el sentit que, a veure, el Roure, com a tècnic, com a primer responsable, no sabem quina seria la seva resposta, però clar, que tindrà el recolzament al darrere del Tito Vilanova, perquè el Tito Vilanova, encara que no estigui allà present, estarà en contacte contínuament.
Està com tu avui al telèfon.
I llavors jo crec que és encertada, la decisió és encertada, perquè també si haguessin ara fitxat un entrenador d'urgències i així, també seria una mica una imatge de dir, ostres, ja descartem el Tito per molt temps, i no sé, també seria un cop una mica fort cap a ell, i en canvi és donar-li una fortalesa, unes ganes de viure que són molt necessàries quan són enfermetats d'aquest tipus, i parlo per experiència pròpia, perquè jo n'he passat una de semblant fa 3 anys, i que et sentis recolzat, que et sentis que et valoren i que compten amb tu, és molt, molt important.
Està al costat del Tito. Si et sembla, Jesús, et faig arribar ja les altres dues preguntes, així et deixem, i després ja les faig aquí en taula. Una mica les que es venen fent, de fet, aquests últims dies a totes les tertúlies, i de fet des de ja fa, des del bon inici de temporada del Barça, des que va arribar aquell rècord, aquest Barça és millor que el de Guardiola? El Barça Tito Vilanova ha millorat el de Guardiola?
Jo no sé si l'ha millorat. Jo crec que és una continuïtat amb retocs, que és el que hem parlat més d'un cop aquí a la tertúlia. És una continuïtat de que el Barça té un estil de joc molt, molt característic, molt definit, però el Tito Vilanova ha sabut introduir unes variants que en moments donats que veu que la cosa està una mica embossada, sap canviar de tàctica, canviar el camí per sortir-se'n. I això crec que és positiu. Això és una millora. És una millora d'una cosa que ja està bé. Vull dir, és una continuïtat, però que has d'anar renovant. Perquè si no renoves, com li passarà al Barça, que siguem realistes, en dues temporades, una o dues temporades, també tindrà que renovar els seus jugadors. I pot renovar-se també amb aquesta continuïtat. Vull dir, és una continuïtat amb retocs, millorada. Jo, que sigui millor així, no m'atreveixo a dir-ho. Perquè ens ha donat moments molt bons de joc al Barça.
Home, i tant. Vaja, que el joc, per tant, ja m'està responent una mica a l'altra pregunta que tenia pendent, que te la canviaré, per cert, em faré una des de Madrid abans de deixar-te.
Sí.
Ja em respons una mica. No és el mateix joc el de Guardiola que el de Tito. Si bé és una continuïtat, Tito hi ha afegit unes variables que valorem i bé.
Exacte, bueno, és el que estava dient ara, vull dir que ha fet unes variables no positives per l'equip, no positives per això, perquè diu, bueno, no està la cosa bé, no surt bé, no surt bé, no vull les coses bé, canviem.
Jesús, et faig la pregunta referent a la Casa Blanca o ja em respons tu directament perquè intueixes la pregunta?
La Casa Blanca és una casa de bojos, actualment. A veure, jo crec que Mourinho, jo des de fa temps penso que aquest home té un problema mental, ja ho he dit aquí una altra tortura més d'un cop, un problema mental de tractament psiquiàtric, o de que té algun complex, alguna cosa que li passa o així. I jo crec que la situació del Barça, que ara no pot tirar merda pel Barça pel lloc, perquè les seves excuses ja se li acaben, ja no pot dir més les tires de les que ha dit, i l'ha desquiciat del tot. I l'actitud aquesta d'haver de sentar Casillas per posar la Dan perquè la Dan està millor, no se la creu ningú que és una decisió tàctica. És una decisió de que està buscant un topo, que té sospites del Casillas, que el Casillas mai l'ha convençut, no perquè sigui no com a porter, sinó perquè li veu que té massa poder i li pren una parcel·la de poder que ell també vol tindre. Aleshores, jo crec que aquí és on està el desquici del Madrid, però bueno, ja és pel Barça, a veure si ofereix una renovació al senyor Mourinho i continua molts anys més al Madrid.
Abans no acomiadem el Jesús, ara no sé si et posem un compromís, Mique, hem fet els deures, hem consultat amb el reglament...
L'hem consultat el mateix dia.
Sí, d'àrbitres, així el Jesús ja sap la resposta i se'n va content.
Era sessió, eh?
Era sessió, per tant, l'àrbitre va aplicar correctament.
Exactament. El que va passar en el partit del derbi entre el Barça i l'Espanyol, que, bueno, li van passar la defensa a la portera, va fer un misto i després el va fer amb les mans, era sessió.
Era sessió. Per tant, vol dir que, diguéssim, el que em queixo jo és d'aquests tècnics que estan a primera línia que no ho sàpiguen, concretament. En aquest cas...
també siguem una mica condescendents amb la gent, vull dir, àrbits tampoc ho sabien clar, no
tenien... ai,
no va, no.
Sí.
Jesús Galindo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins a la propera tertúlia.
Bones festes.
Fins a la propera i bon Nadal per tothom.
Exacte, bon Nadal, i el dia 31 ja ens desitjarem les bones festes, que el 31, si voleu, hi ha tertúlia, si no, nosaltres ja ens l'empesquem i fem una programació diferent. De moment tenim confirmat el Jesús, que diu que sí. Que sí? Doncs, Jesús, bon Nadal, com dèiem, gràcies.
Igualment, adeu, gràcies.
Continuem la ronda de preguntes que he fet al Jesús, no sé si qui vol continuar.
Mira, escuetament, la primera pregunta, diguéssim, a Can Barça sembla ser que hi ha una associació de jugadors de la cantera que van pujant, en aquest cas també de tècnics. De tècnics també, està claríssim que hi ha una quantitat de tècnics de totes les categories de futbol que es van relevant, inclús alguns van marxar, en cas Sergi Barjuan, que era un bon tècnic que ha marxat, i ara tenim el cas del Roure, que no és perquè hagi estat un partidatge guanyat, sinó és una associació tècnic, perquè tenim l'Altimira, tenim el Vinyals, hi ha una sèrie de tècnics que poden assumir molt bé aquest paper.
La pregunta aquesta mateixa, vinga, qui la respon, Mique o
jo mateix. Joan Carles? Crec que ha sigut una bona acció del Barça en aquest sentit per treure-li pes i importància a la desgràcia que ha passat. O sigui, si jo crec que si ara haguessin canviat el tècnic o hagués passat més canvis, encara hi hauria més enrenou, hi hauria més nervis en aquest sentit. En canvi, és com un vot de confiança, de dir, bueno, és una malaltia, vale, ara està una miqueta de baixa, però el sistema continua en aquest sentit. I el que dieu, dels tècnics que té el Barça per darrere, crec que també l'Òscar, també déu-n'hi-do. O sigui, amb això, en aquest aspecte podeu estar tranquils, crec.
De fet, ara dono el torn, una mica la idea que ens ve al cap quan passa una situació d'aquestes és què passarà després de Tito. Tornarem a portar un entrenador de fora, com es feia en els vells temps, perquè s'està demostrant que com a casa, en lloc, com gent de la casa, ja no només al camp, sinó també a la banqueta, en lloc. Jo crec que ara mateix, no sé, Josep Maria i Joan Carles, l'aficionat del Barça veu un entrenador de fora entrenant nois d'aquí, de la cantera.
Jo crec que el que veu l'aficionat del Barça és que l'entrenador que vingui, sigui d'on sigui, ha d'aplicar la filosofia que ja té d'alguna forma arrelada a Can Barça. Vull dir, és igual si és d'aquí és millor, perquè sempre té un compromís afegit, però en qualsevol cas el que es vol és que es continuï tenint la mateixa filosofia d'apostar pels nois de casa, que això és molt important, perquè econòmicament, doncs, evidentment, és un estalvi molt important, però és que a més, ara els nois que estan jugant al planter del Barça saben que el seu objectiu és un objectiu real, poder jugar al primer equip. Això no passa pràcticament en lloc de, i estem parlant d'un equip de primera fila, vull dir que no estem parlant d'una segona, vull dir que llavors, clar, això és impagable, i això, el qui vingui a entrenar, sigui d'on sigui, sap que ha de ser així i ha de continuar així.
Del planter pujant ara la gran part de jugadors que formen la primera plantilla del Barça. En el seu dia ho va fer Bojan Krkić, qui s'enfrontarà, per cert, no hem comentat, avui no sé si tindrem temps, ho deixarem, sinó per la tertúlia del 31, aquests emparellaments de vuitens. Dèiem que Bojan s'enfrontarà com a rival del Barça, que ara és a les files del Milan, en aquest emparellament. El seu dia, si no m'equivoco, va guanyar el premi Golden Boy. Sí?
Sí.
Que ha guanyat ara Isco, Mique, no sé, content perquè el guanyi aquest jugador?
Home, apunta maneres, en aquest sentit.
Sí, tot l'any està jugant molt bé aquest xaval, sí.
Anem a Madrid, si us sembla, perquè la pregunta de si el Barça de Tito és millor que el de Guardiola és una pregunta més que complicada de respondre. Que
és una continuïtat, però amb matisos, no? O sigui, hi ha vegades, fixeu-vos-hi, que encaixem més gols, anem més directe a algunes jugades a barraca que abans no es tenien, però és igual, és una continuïtat el joc, és una continuïtat.
A mi és que em sap molt greu dir que és millor del Tito que el de Guardiola per tot el que ha fet Guardiola,
sí.
I com diem, el Barça és una continuïtat de temps enrere, de feina feta des de l'època de Johan Cruyff, i segur que abans de Johan Cruyff també hi havia gent que va deixar la seva petjada a Can Barça, i doncs a dia d'avui estem en un moment que pot ser, segurament serà el millor moment de la història del Barça que s'ha viscut mai.
El que sí que es pot dir és que sense l'època Guardiola, doncs ara no estaríem vivint el que estem vivint actualment. O sigui, no sé si serà... El que sí que sabem és dues coses, que ara estem on estem gràcies en part a la filosofia i l'herència del Dream Team, i per altra banda que actualment és el millor equip del món.
Dos quarts d'una, anem a parlar del Madrid, anem a parlar d'aquesta suplència d'Iker Casillas i de la derrota del Madrid per 3-2 que el deixa a 16 punts del Barça. El Madrid ha tirat la Lliga ja?
A mi deixa'm dir-te que la setmana passada feia una proposta de volia flatar, no sé si ho vaig dir aquí.
Sí, que ho vas dir, sí, en directe.
Una sèrie d'autocars per respaldar. Això és impossible perquè se'l carregaran ràpidament. El que si ara voldria fer una altra proposta és que retirar tot el cos de bomberos de Madrid, a veure si es crema d'una vegada a Madrid i tot el que hi hagi allà. És una mica fort, però així.
Recordem que havia dit que agafaria uns autocars, el senyor Josep Maria Félez, i que anirien a recolzar a Mourinho.
A Mourinho, sí, perquè es quedés.
Perquè es quedés. Però creus que...
Està fent passos engegantats per fotre el camp per corrents, eh?
Sí, de moment continua, sí, com sí. També ho fa Bielsa, l'Atlètic de Bilbao. Jo he pogut parlar amb el Sergi Sánchez, ara el president de la penya Bilbondocó, que abans que entréssim en tertúlia, m'ha desitjat bon Nadal i bones festes per tots, que aquests dies no acaba de poder venir, de seguida que pugui vindrà. I ell també en aquest sentit deia que no, que Loco Bielsa continua, que el dia de Saragossa, no sé si algú va veure el partit o ha vist el resum, va ser un accident perquè el Saragossa va arribar en dues ocasions, ell diu, jo me l'he cregut, i va fer dos gols, i en canvi ells en atac estan una mica escassos de pólvora.
Sí, però com deia el Jesús, el de Madrid és diferent perquè alinear un porter que és de segona fila precisament és una cosa bastant greu. Vol dir que hi ha alguna més que la part tècnica esportiva, i evidentment hi ha alguna més.
Joan Carles Galofé, va veure aquest partit?
Sí, jo el que diria és que la mateixa valentia que ha demostrat, o que creu que ha demostrat, deixant-lo a la banqueta, doncs el que hauria de fer és explicar els motius reals, vull dir, perquè és una mica covard el fet de resguardar-se darrere d'un motiu tècnic quan tothom sap que no ha estat així, no? Llavors, doncs, molt malament, i això ho pagarà. Bueno, si ho pagarà o cobrarà, perquè si se'n va abans...
Cobra.
Ho cobrarà, no sé si...
No sé si té ganes, Mourinho, de marxar del Madrid ja, i creieu que també s'ho pren...
S'està clar, acabant la seva tomba.
Abans de marxar, o sigui, primer que faci l'eliminatòria, que segur que la farà, el Manchester, en el qual nosaltres esperem el de Manchester.
Que dia que també que jugui a Dan, jo encantat.
Tens raó, Mique, ho vam dir el dia que va fer-se el sorteig, que des d'aquest programa... hem d'anar amb el Manchester, que tenim a tu en representació, per tant, no
podem fer
d'altra manera, eh? No és per res, però anem amb el Manchester United en aquesta eliminatòria. Què us va semblar el sorteig dels emparellaments? Tu quedes content, Mique, amb el rival, el Real Madrid?
Content perquè se sentirà més parlar del Manchester, però fan por. O sigui, molt ara parlem del Madrid, que no juga bé, el seu futbol és molt neci, però és que té una pólvora davant i que mai saps el que et passa. I que nosaltres no és que estiguem molt ben defensa i que al mig del camp som zero en aquest sentit, doncs no sé, a veure què pot passar. Crec que manaran els gols i en aquest sentit espero que els marquem nosaltres. Segons Ferguson va fer una broma, va dir que el Ronaldo no podria jugar perquè hi havia una clàusula, o sigui, a veure si és veritat.
Doncs a veure què passa. I el Barça-Milan, Josep Maria i Joan Carles?
El Barça-Milan és una eliminatòria fluixeta, una miqueta fluixeta, tal com està el Milan ara. No es pot enfiar perquè és un equip punter d'Europa i està demostrant en els partits, però fixa't que el diumenge va tindre una altra derrota forta i va donar en bandazos, o sigui que no està al seu moment. Bo.
Va perdre amb la Roma, si no m'equivoco.
Roma, 4-2.
4-2?
4-2, sí.
Però en dos partits pot passar qualsevol cosa. Això sí que és una cosa que la Champions ho té. Milan té la seva història i té la seva força i s'ha d'anar, segur que ho farà, amb respecte cap al rival, però evidentment el favorit és el Barça, però hem d'anar amb compte per no tenir una sorpresa de darrera hora.
Doncs aquests emparellaments els acabarem de comentar el dia 31, on hi ha programa, l'últim de l'any, el dia 1 sí que farem festa, ja ho hem anat avisant. I si voleu, ja ho sabeu, esteu convidats com sempre a fer tertúlia aquell dia. No haurem tingut lliga, però sí que podrem fer un balanç del que ens ha deixat aquest any 2012. Josep Maria Félez i Joan Carles Galofré, president i cap de premsa de la penya blaugrana Sant Cugat del Barça, respectivament, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I bon Nadal. I Mique Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839, també moltes gràcies.
A vosaltres i bones festes.
La setmana vinent t'apretarem una mica més amb el tema d'aquest emparellament amb el Real Madrid, com deia el Mique, content ell si aquell dia juga a Dan. I a aquesta hora em diuen que hem de connectar amb Carnisseria Sagarra, on hi tenim el Sergio, ja ho heu vist, ha hagut de marxar corrent de l'estudi a l'inici de la tertúlia. Sergio, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem?
Perquè ja se'ns avisava des de fa uns dies que Carnisseria Sagarra sortejava 100 espatlles ibèriques per la compra mínima de 10 euros i ara mateix hauríem de fer aquest sorteig.
Exacte, de fet, el sorteig ja s'acaba d'acabar ara fa un momentet i ja fent el Sibarri, que hi ara mateix a carnisseria Sagarra està baixada de gent ara mateix. Han fet el sorteig a través d'unes papelines que han repartit entre els participants d'aquestes compres màxim, per un mínim de 10 euros participaven en un d'aquests 100 pernils. Si et sembla, parlem...
Tenim ja el guanyador.
Jaume... Digues?
Tenim ja el guanyador per aquí, no? El nom?
Tenim guanyadors arreu, però parlem amb el propietari d'un dels responsables d'aquesta carnisseria, amb el Jaume Sagarra. Molt bon dia, Jaume, com estem?
Molt bones, molt bé.
Molt bona acollida, no, aquest sorteig?
Molt bona acollida, molt divertit, sí.
Pernils, aquesta iniciativa com sorgeix?
Una iniciativa sorgeix per donar les gràcies a tota la gent que ens ve a comprar durant tot l'any.
Durant tot l'any, clar, que són moltíssima gent la que passa...
Gent, això és.
Exacte, i 100 pernils, ostres, no és que sigui un pernil, dos, no, 100.
100, i bons. I si ho fas, ho fas bé, si no, no se fa.
I a més, per una preu mòdic, i per 10 euros d'una compra mínima, ja tenia...
Pràcticament tothom ha participat, amb bastanta escolleta.
Déu-n'hi-do, llavors tot un èxit, podríem dir que...
Sí, tot un èxit, sí, exacte.
I ara com comença, que m'hi fes ara, aquest 2013?
Molt bé, molt contents, amb molta feina, de veritat, més que mai.
Això és molt bona senyal, exacte. Doncs deixeu-me, si et sembla, deixo que hi ha moltíssima gent per aquí que ve a comprar carn, que amb moltíssima sort,
molt bé,
i que vagi molt bé aquest any 2013 i molt bones festes.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs hem parlat amb en Jaume Sastre, responsable d'aquesta carnisseria, Francesc Moragues.
Doncs, Sergio, s'han sortejat aquestes 100 espatlles ibèriques, per tant, han trobat destinatari?
I tant que sí, ara estàvem fent aquest sorteig amb unes paperines, anaven llegint els noms un darrere l'altre, clar, recordem, d'un moment ha estat fent números, per tant, jo quan he arribat aquí a la carnisseria ja estava, diguem, amb el que es diu en castellà, en el ajo.
Era com agafar tanda, no?
Exacte. Sí, molt bona descripció, era com això, era com número tal. I anaven dient i ja estava, suposo que tots els guanyadors haurem de rebre la trucada de Sagarra per venir a recollir un dels pernils que hagin guanyat.
Doncs Déu-n'hi-do, hauran d'aixecar uns quants telèfons, ni més ni menys que el de 100 persones que s'enduen aquesta espatlla ibèrica gràcies a Carnisseria Sagarra des de 1960 i que volien premiar, com ha dit el seu responsable, els clients habituals a la fidelitat de tot aquest any 2012, ara que ja encarem la recta final de l'any. Sergio, moltes gràcies. No sé si arribes a temps pel sorteig de la panera, si no, jo vaig tirant amb el Fabri.
Sembla que hauria de córrer massa per arribar ara.
Gràcies, Sergio.
Vinga, fins ara.
Adéu, una abraçada. Adéu. Farem una breu pausa ara per la publicitat. Hem acomiadat ja els nostres tertulians esportius d'aquest dilluns. Hem sabut que el sorteig a Carnisseria Sagarra s'ha fet segons l'ordre en què tocava, s'han repartit aquestes 100 espatlles ibèriques d'aquesta carnisseria de la nostra ciutat i ara ens queda el que havíem anunciat, el sorteig de la panera de Cugat.cat en col·laboració amb multitud de comerços d'aquí de la nostra ciutat. Serà després de la publicitat i dins del concurs del Fabri.
Sant Cugat a fons, el magazín.